punts o com a màxim un empat i esgarrapar punts a Elche, Leganés o a Valladolid.
Ara pensava que amb aquesta mitjana de Manolo González, que de moment l'està fent de victòria empat, serien 16 de 24. Home, no sé si donaria, eh? Jo crec que no faltaria gaire més, eh? Per assegurar-te l'ascens, tenint en compte la igualtat, no?
Perquè sí, no, és que està tot molt lluny, perquè si ara no tinc la classificació al cap, però el Llevant, no sé si anava, era el desè o l'onzè, i guanyant estava a 3 punts, a 2
ara. A veure què passa en aquest Cartagena Valladolid que acaba de començar, però sí, a 2 punts del 6è classificat.
Sí, tot està molt complicat. No et pots adormir en absolut. Aquí a casa no hauries de fallar, però entenc que algun partit puguis fallar, no?
L'Andorra que surt del descens amb aquesta victòria a l'espera del partit de demà, que encara tancarà la jornada, però ara mateix és el cinquè per la cua fora del descens, amb un punt de marge sobre aquesta zona de descens, amb dues victòries consecutives. L'equip andorrà, després de la destitució d'Eder Sarabia, mentre l'interí i ahir Jan Ferran Costa ha sumat el 6 de 6 l'Andorra en aquesta segona divisió.
Sí, aquí tots els equips s'espavilen ara al final per unes raons o altres, els que estan a baix, els que estan a dalt. Jo no sé per pujar, recordo que la temporada passada que eren 75 o 70 no sé quants punts els dos primers. No sé quants punts es necessitaran aquest any.
72 però... Les Palmes, segons, sí. 75 al Granada, 72 Les Palmes.
Ah, i ara en tenim 57, no?
Sí. Mira. Amb aquest 16 que deia jo, de victòria empat, són 73, eh? Ja és això,
no, eh? No, ja és això, ja has fet bons números.
Home, són les que està fent Manolo González. No, per això ho deia, que si aconsegueix l'Espanyol mantenir-se... Clar, és que mantenir-se sense perdre et dona moltes opcions en aquesta segona divisió.
Sí, home, aquesta mitjana és la que voldríem d'aquí a final de temporada, guanyar a casa i empatar fora. O si guanyes fora i empates a casa, però vull dir, els punts s'han de fer. No, està tot fins al final... Fins al final això no... Potser el darrer partit del campionat estarem fent números tots.
I sobretot també, ara que comentàveu això de cara al tram final de la temporada, jo crec que és important, i crec que en Manolo siguem més una evolució en aquest sentit, que quan l'Espanyol no jugui bé, que això està passant i passarà, perquè és impossible que jugui bé tots els partits, o inclús dins un mateix partit, doncs que tingui una fase llarga de domini, que sàpiga competir. Jo crec que aquest equip hi ha fases que competeix molt bé, que se sent superat pel rival, el rival t'arriba, el rival et genera, però competeixes bé. I crec que, per exemple, potser la darrera acció contra el Tenerife, doncs són accions evitables i que pots corregir, però en línies generals, ostres, la setmana passada vas al camp del Burgos i competeixes en un context complicat, avui davant d'un rival que t'ha generat problemes, doncs competeixes i mantens aquest de 2-1, créixer des del resultat. Jo crec que hi ha marge de millora en el joc, però és que és comprensible, perquè Manolo porta molt poc temps i difícilment veurem una gran evolució d'aquí a final de temporada, perquè ara tremolen les cames, hi ha moltes coses en joc, i potser això, la jornada 13, doncs és més fàcil, però ara, en canvi, el jugador que ha de fer una passada no s'atreveix tant i es nota.
Dimarts és la gala dels Premis Drac. Molló, apunta-t'ho. Dimarts vol dir demà passat, eh? Dimarts, sí, 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb els guardonats a l'escenari, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, amb les actuacions de Pol Cint i de Maria Jaume. Podeu seguir per streaming a RAC1.cat, també al YouTube de RAC1. Allà podreu seguir la gala dels Premis Drac, aquesta tercera edició ja dels Premis Drac, amb guanyadors com a Michel Sánchez, com a veu de l'any, la Mushka, revelació de l'any, el Festival Sona, el projecte cultural, l'Hospital Sant Joan de Déu en la contribució al benestar, entre d'altres, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIA, Casa Aurança, Skia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa de Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. De moment, Manolo González, anava a dir si s'estava pentinant, però és evident, i jo tampoc no ho puc fer gaire, vull dir que no és el cas, però de moment encara no surt a la sala de premsa. Joan, no riguis, mira, Susana, tu que sí que et pots pentinar.
Ara mateix. S'estava allà pel la mà.
Per favor. A veure com ho ha vist l'entrenador de l'Espanyol. Tu ets els que porta pinta a la butxaca, Solsona, o no?
Qui?
Tu.
No, jo, no, no.
Com John Travolta, no, eh? No,
no, no.
No, no. Va, anem a escoltar Manolo González, vinga.
Molt patida, jo suposo que, com tots, ho has passat malament en aquests minuts finals i també l'equip, no? Explica'm una mica com estan els homes després d'aquest resultat aconseguit.
Contents, perquè avui hem sabut defensar amb 10 la renta que teníem, jugadors desafortunats. Sí que l'equip estava en més condicions de potser rematar el partit i tenir-ho tancat. Arribar a jugar.
Obre micro, Joan, que el canal de sala de premsa no ens arriba, a veure si podem millorar amb el teu micròfon el so de Manolo González.
Creus que l'aspecte emocional és evident que en aquestes jornades finals està jugant molt. L'Espanyol ha començat molt imprecís, també jo crec que potser inclús massa precipitat en les seves accions. És una llàstima, doncs, perquè estava aconseguint una mica, a banda de que havia remuntat, la tranquil·litat per administrar el resultat justament en el moment que arriba l'expulsió. És aquesta assignatura pendent de saber portar els tempos del partit?
És complicat, a vegades és complicat perquè, bueno, és el que diem, hem arribat fa poc, ens ha faltat en pilota avui mirar lluny també, que a vegades només volem jugar una mica en curt i tocava a vegades jugar una mica al carril contrari o la passada que ha fet Lele Cabrera a Nico a la segona part, per exemple, que ells estaven molt basculats, però bueno, ens queden coses per treballar, jo sé que el marge de millora és gran i el que em preocupa més és l'inici del partit, els primers 10-12 minuts fins al gol de Jofre, que sí que ens han agafat a dos o tres contrades, hòstia, molt oberts, i això ho hem d'arreglar. Això sí que és una cosa que jo m'he de mirar, perquè potser és més culpa meva que dels jugadors, i ho he de mirar, que a vegades aquestes ganes de voler guanyar el partit tan ràpid et poden fer que es compliqui com ha sigut avui.
Gràcies.
Hola, Manolo, Joan Cabí de RAC1, una pregunta. A la prèvia parlaves de les ganes que tenies o la intenció que tenies que el teu equip ataqués de manera més ordenada, també per preparar-se millor quan perdia la pilota. Com valores aquest aspecte avui, tenint en compte els tres jugadors que també has col·locat al mig del camp, inèdits fins avui, amb Grajera, Aguado i Nico Melamed? Gràcies.
Els primers 10 minuts malament, i els primers 5 de la segona part malament, amb pilota. Després fes-ho que bé. Després del gol de Jofre, l'equip ha atacat millor. I sobretot hi ha hagut una jugada que sabien que es donaria, que era quan la pilota arribava al carril, que era obrir a Nico a Puado, i que si Aguado estava al lloc, la pilota hi entraria perquè el central sortia cap a fora i li trobaríem el passadís. Ha sigut una jugada que hem fet a la primera part, que no ha sigut gol de miracle, però ho hem fet molt poques vegades. Era portar l'equip a fora i un cop a fora sí que la pilota entrava. Llavors ja sabíem que un cop passés això, la pilota entraria dins bé. Ho hem fet poques vegades, i després el que et torno a dir, que he tingut jo, bueno, fins a la mitja part que ho hem arreglat, que ja no hem patit tant a les transicions, els primers 2 minuts no podem concedir 3 contres, com hem fet, però sí que és veritat que després l'equip s'ha refet bé del gol, ha començat a atacar i, bueno, ja ha tingut opcions per remuntar ja la primera part inclús.
I després, tenint en compte el moment de la temporada en el que estem, l'exigència també de la competició, la classificació, els rivals, és important que l'equip, els dies que potser no juga bé, sàpiga competir? Gràcies.
Important no és aquí, hi ha Champions, imagina't, per exemple, per posar-ho un exemple, el City de l'any passat no és el City més brillant de tots i va acabar guanyant la Champions. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap, i avui els primers 2 minuts no han tingut cap i et pot costar el partit, perquè si es foten 0-2 llavors comença a córrer per remuntar, i això ho hem de cuidar, i el primer jo sóc el que sí, atacar sí, però una mica d'ordre, una mica de sentit. Després sí que ho hem fet bé i l'equip ha estat millor, ja no ens ha arribat tant, però els primers 10 minuts no m'ha estat bé.
Què tal, Manolo? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio.
Bona nit.
Bé, queden 8 partits, 8 finals, arriba el millor de la temporada i sembla que amb l'equip allà on voldria estar, com a mínim en zona d'ascens directe, què et diu aquesta situació ara mateix a la taula, a la classificació, i què pot fer o com ho pot fer l'Espanyol per mantenir-se aquí dalt?
El que hem de fer primer és dominar el cap ara mateix, perquè també passa que el partit la gent ens ha ajudat molt al tram final, molt, però hi ha hagut moments del partit que potser et xiulen quan hi ha una passada enrere, que a vegades les passades enrere jo no les defenso, a mi no m'agrada massa, però són necessàries a vegades. És dominar això també una mica, perquè bueno, això el jugador també a vegades diré, bueno, jugador gana mucho dinero, al final guanyen molta pasta, però són persones també. Llavors hem d'intentar, pues, amb aquest aspecte ja els he dit a mitja part, que s'oblidin de la situació exterior, que la gent està amb ells, que està a tope, la gent ho ha demostrat després, i que estiguin tranquils, que al final amb la feina arriba, però hem de dominar el factor emocional i això serà molt important d'aquí a final de Lliga. Si, el que et deia el primer jo, si volem guanyar els partits al minut 5, a lo millor és un error i hem de tenir una mica més de cap i saber madurar els partits una mica més.
Quique, deje. Aquí arriba, Manolo. Muy buenas. Felicidades por la victoria. Quique Iglesias de COPE. Con el partido controlado, finalmente dominado con el 2-1, llega la expulsión de Aguado y todo cambia. ¿Es realmente porque es muy diferente jugar con 10 que con 11? ¿O es también porque el equipo piensa, madre mía, otra vez a sufrir y con lo que le ha costado mantener resultados a favor a este equipo?
Hombre, es diferente, obviamente. Al final te condiciona, también te condiciona que vas ganando. Obviamente el ir ganando también te hace que tengas un poquito de cabeza y laves un poco la ropa y te prepares un poco mejor, pero sí que es verdad que, claro, condiciona mucho. Al final no tienes... cuando ha salido Gastón nos ha dado, cuando ha salido Pérez con una actitud muy buena, todos los que han salido, la verdad que hoy sí que el equipo ha sumado desde el banquillo. Entonces, pues lo que tenemos que intentar es esto, y ya te digo, al jugar con 10 en un campo grande y un buen rival, no tenemos que olvidar que este rival el año pasado hizo playoff, si no recuerdo mal. La situación que tiene para mí es irreal viendo los futbolistas que tiene, pero es lo que te digo, la liga esta te lleva a esto. Entonces, tenemos que saber cerrar estos partidos, intentar que la portería siga estando pues bien defendida, siempre que podamos dejarla a cero, y a partir de ahí pues intentar que los jugadores de arriba, como Nico, Puado, Martín, etc., cuando estén bien nos den un plus también.
Y luego tengo una curiosidad, porque no veo que en la rotación, ni siquiera creo que ha calentado Keita Balde. ¿Qué pasa con él? ¿Está pasando un momento en el que no le ves? O porque claro, está teniendo muy poca aportación.
Bueno, no pasa nada, el día hace dos semanas jugó titular. Claro, al final son partidos, cada partido tiene su historia. Hemos creído que Gastón, por las condiciones físicas de Gastón y porque yo sabía cómo iba a salir, se iba a partir la cara, y hemos pensado que era ideal que saliera Gastón también al campo. Al final tienes que decidir, a veces decides por unos, a veces decides por otros, pero bueno, queremos intentar que pase lo que ha pasado hoy, que la gente que entra desde fuera, que sume y que se deje en la vida. Es lo mínimo exigible lo mínimo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí.
Hola, Manolo. Hola. Soy el Joan Tejedor de la cadena SER, te la hago también en castellano. Te quería preguntar particularmente por el gol de Jofre Carreras. Primero, por el golazo que ha sido y que viene de una jugada que preparáis a balón parado, y luego por lo que ha supuesto en el partido, lo importante, si ha sido muy importante o no, que lo encontraréis tan pronto, justo después de que se adelantara el Albacete, para darle esa vuelta de tuerca al mal inicio.
Sí, es importante, ha sido muy importante marcar pronto, porque yo entiendo la sensación del público nuestro. Al final viene de un descenso, un equipo en teoría no se tenía que encontrar en esa situación, viene de una temporada, hostia, un poquito alborotada, como quien dice, y entiendo la situación. Entonces, claro, el empatar tan pronto hace que el tema exterior, sobre todo, y confianza del jugador se calme. El gol ha sido trabajo de Luis Blanco y el cuerpo técnico, sobre todo, porque ahí sí que el tema de estrategia, aunque lo hablamos, lo llevan ellos, y ha sido, bueno, aparte del acierto de Jofre, ha sido una acción bien ejecutada, que después nos hemos calentado y hemos tirado más en corto de las que tocaban, pero bueno, como ha salido una, pues ya dice, bueno, a ver si suena la flauta otra vez.
Y la segunda, esta victoria, ¿qué es? ¿Es un qué alivio? ¿Es un buf, un día menos y estamos en ascenso directo? ¿Es un venga, va, que llegue el viernes, que vamos al campo del líder? ¿Es un envalentonarse? ¿Qué es esta victoria hoy?
Pues nos tiene que servir para ver que primero, sin correr en esta liga no le vas a ganar a nadie. Este equipo hace, no sé, tres semanas, cuatro, perdió 3-2 en Elche. También le puso las cosas difíciles. Es una victoria para que nos demos cuenta de dónde estamos y de dónde tenemos que salir, porque tenemos que ascender. Entonces nos tenemos que dar cuenta de dónde estamos, que los partidos cuesta mucho sacarlos, y que si nos pensamos que ojalá sea así, que vamos a ganar 3-0 y 4-0 a la gente, pues estamos equivocados. Hoy en día en fútbol pocos equipos se pueden permitir el lujo de ganar 3-0 y 4-0. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que va a haber que picar piedra, pero bueno, ha sido un partido que al equipo moralmente le refuerza. El estar con 10 media hora y que ver que has defendido bien con 10, hostia, que el equipo le ha echado todo lo que tenía para ganar, es una victoria que te refuerza moralmente bastante, la verdad.
Bona tarda, míster. Oriol Vidal, TV3. L'altre dia a la prèvia ens adverties precisament d'un possible escenari de... potser ens quedem amb inferioritat en algun moment. El que passa que avui ha donat la sensació que Aguado no ha mesurat prou, o com has vist aquesta acció, no? I sobretot com s'ha d'evitar, perquè en partits com aquests pràcticament tu et jugues la temporada.
És el que et deia, l'altre dia pues, potser millor que hagués callat. És com quan dic un porter a vegades no està al seu millor moment i acaba parant tot, saps? No són coses aquestes. Potser millor que calli, a partir de la roda de premsa no diré cap escenari perquè no passi. Però bueno, el tema d'Aguado, doncs, és el que et deia, el cap.
que són jornades molt importants, que has de medir molt, molt bé les accions, a dins de l'àrea, sobretot, aquestes de mig del camp, que són pilotes dividides, has de mesurar tot molt bé, si no, doncs pot passar el que ha passat avui, que és una situació que l'equip li ha posat, un partit que tenia en aquell moment controlat, li ha complicat bastant el tema al final.
I és inevitable parlar també de la combinació de resultats. Esteu en ascens directe després d'aquesta derrota de l'Eibar a Tenerife. El Leganés ha empatat al camp de l'Osca. Què et diu tot això?
Pues el que vaig dir l'altre dia, que al final la gent mira els rivals, òbviament els has de mirar, però que guanyant, i depenent de tu, al final no has de mirar ningú. Per sort hem d'intentar treure els partits, intentar millorar situacions del partit que avui crec que són millorables, òbviament, però també s'han de quedar amb una lectura positiva, que l'equip ha remuntat, que l'equip en 10 ha sabut defensar bé i treure el partit endavant, i amb això ens hem de quedar també, i que l'equip pues, continua millorant, crec jo, cada setmana.
Hola, míster. Sergio Escario, de Mundo Deportivo. Abans de res, enhorabona per la victòria. Sí. Després del partit l'hem vist abraçar-se a Joan García, l'altre dia va ser decisiu a Burgos amb una doble intervenció al descompte. Avui ha fet una gran aturada amb una al marcador. Com està veient la seva progressió i on creu que està el seu límit?
El seu límit per mi és un porter top. Jo és que ja et dic, he tingut la sort o mala sort de jugar contra ell quan ell estava a l'Espanyol B, jo al Badalona, i a mi em sembla un porter d'un nivell acollonant. Domina els peus, domina situacions de porteria, domina situacions aèries, domina moltes coses, llavors. I al final, que diem? Per això estan els porters també. Al final, per fer aquestes aturades, i el Joan, pues, me n'alegro molt, molt per ell, perquè ha passat anys complicats sense jugar gairebé res, i potser ha arribat el seu moment de que li toqui això també. Al final el futbol has de patir, igual que potser altres com jo hem patit per arribar d'una manera, pues, el Joan potser ja està arribant la seva recompensa ara, pues, després de tenir errors o de que no s'hagi confiat en ell.
Manolo, enhorabuena por la victoria. Vicente Casal, Radio Estadio Onda Cero. Ha acabado el público cantando, ha sido un partido complicado. ¿Te da la sensación de que ha habido un cambio de chip de apoyo a los jugadores por parte del público que estaba enfadado?
Sí, es que eso tiene que ser al final. Es que yo entiendo a la gente, es que de verdad que lo entiendo. Entiendo a todo el mundo que yo vienes a ver a tu equipo, lo que decía antes, es un equipo de primera que por circunstancias se encuentra en segunda. Quieres que tu equipo gane siempre, pero... Y entiendo todo, que hay momentos en el partido que no estamos finos o que pasan cosas, pero es que son vitales. Yo al público se lo digo, son vitales. Que me digan a mí lo que quieran, si es que para eso estoy. Al final para eso estamos los entrenadores, que me digan lo que quieran, pero que ayuden a los jugadores. Que ayuden a los jugadores, que al final son más importantes de lo que ellos se piensan. Que no es lo mismo para un jugador fallar un pase y que le sirven a fallar un pase y que le animen. Yo lo que nunca criticaré es si un equipo no corre. Si al final, hostia, pues lo mínimo que tienes que hacer es dejarte la piel, estar concentrado, defender y correr. Y creo que el equipo lo ha hecho. Entonces, yo lo que le pido a la gente, que son muy importantes para nosotros, que nos tienen que ayudar. Que nos tienen que ayudar. Y si hacen lo que han hecho tanto en Zaragoza como los partidos que han estado, es que yo no me puedo quejar del público para nada. El tiempo que llevo yo no me puedo quejar. Y entiendo todo, pero que nos ayuden, que son importantísimos.
Sí, segunda. Manolo, el parte de guerra para la próxima semana, Aguado y Puado no van a poder jugar. ¿Hasta qué punto te condiciona el partido contra Leganés?
Pues todos los jugadores obviamente son importantes, pero al final tenemos que tener a la gente preparada para jugar. Si no, es que estamos haciendo algo mal. Entonces hay que buscar soluciones a eso, meter gente que, bueno, que tenga su oportunidad también. Gente que sepan que van a tener la oportunidad de jugar y que, bueno, que ahí van a tener su opción de reclamar lo que merecen. Al final las cosas se reclaman jugando y con rendimiento. No sé otra manera de reclamarlo en fútbol. O sea, yo cuando era jugador, las cosas se reclaman currando y haciendo bien las cosas. Si no... No hay más, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10. Y el que no esté en esa onda, pues obviamente va a tener más problemas para jugar que otros.
Sí, míster, aquí una última, disculpi. Preguntar-li una mica pel criteri arbitral, si l'ha vist una mica de la mateixa manera. No li parlo tant de la jugada de l'expulsió, que crec que és clara, sinó, per exemple, la diferència de faltes. 17 a favor de l'Espanyol, 9 a favor d'ells. En alguna acció també es podia haver quedat a l'Albacete, també amb inferioritat numèrica. No sé com ho ha vist, ja són molts partits que els àrbitres no ens estan ajudant.
Francesc, no m'agrada massa parlar d'aquest tema, perquè saps a Espanya el que passa quan parles més del compte. Sí, és veritat, jo entenc que són professionals i es poden equivocar com m'equivoco jo com a entrenador, com a jugador, els jugadors igual, però això ja que t'ho dius, hi ha criteris que sí que són estranys. A l'hora de les faltes, per exemple, avui sí que ha sigut estrany, però mira, ha sigut el seu parer, la seva manera de veure-ho. i no podem fer res més, la veritat és que encara que millor haguéssim perdut, pues estaríem fotuts, m'estaria cagant tot per dins, però òbviament no entraré a opinar massa d'aquest tema perquè ja sé les conseqüències quines són, i el que he d'intentar és que els àrbits pues, estiguin bé, que ajudin al club i no posar-los en contra i que faci la seva feina el millor possible. Merci.
Molt bé, companys, moltes gràcies. Bona nit. Doncs,
fins aquí les paraules de Manolo González. Ja em disculpareu, recital, show espectacular de Manolo avui a la sala de premsa. Ha anat a dos highlights per cada resposta, que cobren mucha pasta, però són persones que nos hemos calentado a les jugades de pilota aturades. Molt fan de Manolo, que feia aquestes mateixes rodes de premsa quan era entrenador del Badalona i d'altres equips, i que aquí segueix sent el mateix davant d'un micròfon, amb més periodistes, amb més repercussió, però demostrant d'on ve Manolo i el que està aconseguint ara mateix.
Això és veritat, que no ha canviat la manera d'expressar-se quan ha arribat a la banqueta de l'Espanyol. Mira, que tenim gol a segona, Molló.
Sí, marca el Valladolid a Cartagena. Gol de Meseguer, Cartagena 0, Valladolid 1, 20 de la primera.
Solsona, que et deixaré anar a fer una entrapada truita, que tens tertúlia, el tu diràs avui, no?
Sí, sí, i tant, ja es deu estar freda ja la truita.
Ara demano que la posin al microones, com a mínim.
Molt bé,
quan
molt
arribis.
Bé. Molt bé,
divendres, perfecte. No et despistis, divendres, vaja, dimarts, Champions, evidentment, la Champions es recoma el Molló, i divendres a 8:45, aquest Leganés Espanyol, per obrir la següent jornada ja en aquesta segona divisió.
Molt bé.
Que vagi bé, ens veiem ara d'aquí una estona.
Ho recordaré.
Ens veiem d'aquí res. Fins adeu, ara, Dani.
Bona nit.
Joan,
bona
fins nit. Ara.
Fins ara.
9 minuts i 9:45. Una pausa i tornem, que això no para. Superesports fins a les 11 i a les 11 t'ho diràs.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
Soc en Manel, de Carglass, especialista a arreglàties. Avui, per exemple, arreglant-li en només 30 minuts el parabrisa i els tràmits de l'assegurança a la Marta, li hem arreglat fins i tot els problemes d'agenda.
Carglass canvia, Carglass repara.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'streaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som un.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
6 minuts i 9:45, és la millor hora aquesta, sens sí. Dubte, perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultraesforç, el superesforç, amb la Gemma Montero. Hola, Gemma, bona tarda, bona nit, el que vulguis.
Hola, Xavi, bona tarda.
Fa uns dies que vas veure Miguel Indurain i l'equip Cosner Saltoki, que participarà a la Titan del 2024.
Sí, la tenim a tocar, d'aquí pocs dies, la setmana del Pont de Maig, i els equips ja s'estan preparant des de fa moltes setmanes. El Cosner Saltoki és un equip de Navarra, i tot i que Miguel Indurain, ja ho saps, ho recordaràs, va dir que faria una Titan, la de l'any passat, i mai més. Ho va dir quan va començar, ho va dir quan la va acabar. Doncs mira, s'ho ha repensat. I ve amb reforços, perquè l'equip, en aquest Cosner Saltoki, l'acompanyaran, per exemple, Sylvain Chavanel, Luis León Sánchez i Pruden Indurain, és a dir, el seu germà petit, el germà petit d'en Miguel, que també és exciclista de l'equip Reynolds. Doncs fa només uns dies que vam poder xerrar amb ells en una concentració que vam fer a Salou per presentar l'equip i començar a rodar, i de fet preparar una mica les etapes de les dunes. Van estar rodant amb les bicicletes per la platja de Salou i amb ells vam poder xerrar una estona sobre el que significa fer aquest tàndem de germans a la Titan Desert.
Doncs quin luxe. Miguelón, Miguel Indurain i Pruden Indurain, avui a l'Ultrasports amb la Gemma Montero.
Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pruden, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Yo el año pasado te entrevistaba a ti al lado de Abraham Molano, ahí al lado de las dunas de Merzuco, y me decías, nunca más. De verdad que nunca más, seguro que no vuelvo. ¿Qué ha pasado, Miguel?
Bueno, pues con la acabé la prueba con esa idea de dura, difícil, incómoda, y no es lo mío. Lo mío es más la carretera. Lo que pasa es que hicimos un grupo bueno, sobre todo la gente ahí de Pamplona, que somos un poco mayoría, y este año en una cena de fin de año nos calentamos.
Qué peligro, ¿no?
Se calentó alguno, yo acabé, bueno, no era comida, no era cena, se alargó casi hasta la noche, y al día siguiente me llaman y me dicen que yo me fui y que eso, que estamos a puntos otra vez para la Titan.
¿Y has liado a Pruden o cómo ha sido eso? ¿Cómo te has añadido?
No, se ha liado él solo, se ha liado él solo.
Sí, bueno, pues no quería tampoco yo hacer esta carrera, llevo desde el año 2016, me preparamos un equipico de la clínica universitaria con unos chavales y unas chicas y demás, y no quería volver, pero bueno, visto que ya ves lo que ambiente hay, que gente tan maja y que Saltoki Cosner pues lo hace tan bien y apoya tanto, pues bueno, que no se puede decir que no este año.
¿Cuál es el proyecto con Cosner Saltoki entonces para esta Titan?
Bueno, hay equipos como el año pasado para intentar disputarla y el resto vamos a intentar acabar. Ya hicieron el año pasado, ya saben lo que es, y algunos han hecho otras Titan, y otra gente viene nueva. Entonces, entre todos, apoyarnos, los que van a competir, pues que vayan a tope y que disputen, y el resto, pues eso, si hay pinchazos, si hay averías, si hay cosas, como el año pasado, sobrevivir ahí en el desierto, que es bastante difícil.
Bueno, equipo de lujo, ¿no? Estáis vosotros dos, Luis León Sánchez, Óscar Pereiro, Sylvain Chavanel, que es el que más experiencia tiene, ¿no?
Sí, hombre, gente conocida y gente que anda ahí. Luego hay que ver cómo el día a día, a ver cómo sale, pero bueno, candidatos para las victorias hay.
¿Y qué te han explicado a ti sobre la Titan? Sobre los campamentos, las dunas y todo eso. ¿Te han hecho mucho spoiler o vas prevenido?
No he visto nada, ¿no? Y luego Miguel pues tampoco me ha contado nada. Me ha dicho que sé que voy a ir a sufrir y bueno, es lo que toca. Una experiencia y prefiero vivirla yo mismo que no me cuenten. Evidentemente sí que he visto vídeos, un montón de años y un montón de vídeos, pero bueno, vamos, una experiencia propia y una ilusión nueva para entrenar, para prepararme, para cuidarme y para estar con esta gente que la verdad que merece la pena.
Que se lo estás escondiendo un poquito, ¿no?
No, porque como ha dicho él, ha visto fotos, ha visto vídeos, hay reportajes de la prueba, no de ahora, sino llevan muchos años ya haciendo. Y luego el vivirla cada uno la vive. Hay gente que sale encantadísima y hay otros que salimos un poquito ahí, no rebotados, pero nos cuesta un poco más. Entonces,
pues hay que han salido peor que tú, ¿eh?
Por eso, entonces no puedes decir que mala, buena, tienes que vivirla. Y luego te puede enganchar o puedes acabar pues, así aceptando que lo pasas mal y que es un evento duro. pero eso lo tienes que vivir. Entonces este año se ha apuntado a vivirla y lo tiene que vivir.
Uh-huh. ¿Soléis rodar juntos vosotros o hace mucho tiempo ahora que no formáis parte del mismo equipo?
No, ahora cada uno tiene su trabajo, sus viajes, sus cosas y algún fin de semana, algo, algún día de fiesta, pero normalmente cada uno rueda cuando tiene tiempo o cuando hace bueno. Ahí en Pamplona que el invierno es un poquito duro. Hemos rodado muchos años juntos, cuando corremos en profesionales y que entrenamos juntos, corremos juntos, y ahora pues cada uno gestiona el tiempo como puede.
¿Y tú cómo estás a nivel de competición? Has dicho que no querías volver, pero... ¿Estás entrenando?
No, volver no. A ver, la competición no me va ya, ¿no? Ya tengo 56 años, voy a hacer. Y la verdad que bueno, pues... Pero bueno, días como hoy, que nos hemos apretado un poco la oreja ahí entrenando a la mañana y eso, pues sale ese gusanillo que tienes en las venas y la verdad que se viven experiencias nuevas que hace tiempo que no las había hecho. Y bueno, y lo que dice Miguel, que bueno, que a uno entrena cuando puede. Y yo más a las tardes y demás, y él más a las mañanas y los fines de semana sobre todo.
¿Y cuál es tu experiencia en BTT, en mountain bike, vaya?
Nada, poco. Hicimos unas carreras, unos circuitos cuando éramos profesionales en polideportivos, ahí saltando obstáculos y tal. Y luego alguna vez que he salido con los amigos con la mountain bike, pero no tengo mucha experiencia. Pero bueno, manejamos la bici bien, las bajadas vamos con mucho cuidado, rápido, porque no tenemos miedo a la velocidad, pero con cuidado y sabiendo que una caída puede ser una rotura de cualquier cosa, de clavículas, muñecas o lo que sea.
Tú tenías algunas manías, ¿no? O fijaciones, vamos a decir fijaciones, venga, en la titana anterior, ¿no? Que si los cuernos de la bici, ¿lo mantienes todo eso? ¿Correrás como a ti te gusta, como te sientas más cómodo con la bicicleta?
Sí, hay muchos kilómetros, me va más o menos bien, he probado otras cosas, no me adapto a la doble suspensión, a las zapatillas de montaña que se mueven, tal. Entonces llevo lo que a mí me gusta y lo que tampoco voy a disputar, sino que voy a disfrutar. Entonces disfruto con mis puños que nadie lleva, con mis zapatillas de carretera. Entonces yo creo que seguiré igual. El año pasado sí. Pude acabarla, no me supuso ningún inconveniente. Hombre, las zapatillas de carretera, si vas a andar por aquí, que te tienes que hacer alguna bajada y alguna piedra, eso sí que son difíciles, pero ahí en el desierto, en la arena, lo que andamos allí, da igual con la zapatilla que vayas, te clavas casi hasta la rodilla, o sea que da igual. Y ya son, pues no sé si manías o es lo que me gusta a mí, la forma de andar en bici con ese tipo de material.
¿Tú te adaptas más, Pruden, o...?
No, yo me monto, me da igual, me monto cualquier cosa y sí, he cogido una doble suspensión, evidentemente, zapatillas y pedales de montaña, porque no sé qué andar, pues prefiero andar más tranquilo y mejor. Pero bueno, no tengo problema yo en esas cosas.
Hemos visto unos cascos en el equipo Visma, hablando de materiales, ¿eh? ¿Os atreveríais con eso?
Bueno, en mi época ya nos atrevimos con cosas raras también y los manillares de triatlón. Siempre evolucionas.
La espada, novedad.
Sí, cosas, y vas evolucionando, siempre intentas evolucionar.
¿Te dicen que os han parecido cuando lo habéis...?
Feísimos. Una cosa feísimo. Que sean aerodinámicos, que ganes velocidad, que rindas más en contra del crono. Puede ser, hay estudios, siempre te vienen con estudios y siempre te vienen con estudios que mejoras, tal. Y luego al corredor, cuando está ahí sufriendo, lo que quieres, eso, cosas nuevas para probar, para motivarse y para decir que le están cuidando, que le traen material nuevo que otra gente no tiene. Al final, la diferencia física es muy justa, entonces al final la mental es la que supera. Y te dicen que con ese casco ganas 2 segundos por cada 10 kilómetros, pues te lo pones.
¿Un poco placebo, quieres decir?
No será placebo, porque habrá estudios, han estado trabajando 2-3 años, gente de túnel de viento, tal, será real. Pero claro, luego ponérselo y colocarlo, llevarlo... no sé, yo creo que será incómodo, pero al final lo que quieres es que rindas mejor.
Sí, sí.
Pero hay que, la tecnología y las evoluciones y todo, pues hay que intentar aprovecharlas. En otros deportes se hacen y en el ciclismo también. Hombre, al final lo que prima es la seguridad del deportista, ¿no? Con ese casco, me imagino que lo han estudiado, si tienes una caída, pues que no tengas problemas, no tengas cortes, cosas de esas. Pero feo es un rato, sí.
Hay mucha inteligencia artificial, ¿no? Al final.
Bueno, yo creo que es más como dice Miguel, ¿no? Es más un tema motivacional, ¿no? Todo el mundo ese día solamente hablaba de los cascos del Jumbo, es más, y bueno, pues quieras que no, pues estaban súper motivados. Evidentemente lo habrán probado. Sí que estoy encantadísimo porque lo ha hecho encima un chaval de Pamplona, de Navarra, que lo han hecho los estudios y la verdad que bueno, pues que encima, mira, una cosita más para casa.
Por ejemplo, no sé, un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, ¿estáis en casa? ¿Qué prueba de ciclismo os gusta ver?
No suelo, ¿no? Hombre, las grandes vueltas sí, pero el resto no soy mucho de clásicas y de esto. Si coincide que tengo tiempo, sí, que las veo, pero si no estoy pendiente de verlas en directo. Luego hay tiempo, hay vídeos que puedes verlas y cuando tienes tiempo. Pero no soy mucho de estar en el día a día. Las grandes vueltas sí, me gustan más. El Giro, el Tour, la Vuelta, ahí sí que lo sigo un poquito más de día a día, ¿no?
Bueno, sí, los domingos a la tarde suele ser un poco eso, normalmente a la mañana un poquito de deporte o cazamos en invierno, así, y cuando hay, con esto pues tenemos comidas familiares y demás, y bueno, muchas veces eso, estás viendo y echando la siesta y viendo, o sea, un poco sobre todo, pero si hay alguna clásica importante como la de hoy, así, pues evidentemente procuramos verlas.
¿Y cómo creéis que se presenta esta temporada? Marzo es un mes cargadito de pruebas, pero mirando al Tour, que es la gran prueba, bueno, es un escenario diferente, ¿no? No sé si Vingegaard, Roglic este año, ¿cómo lo veis?
Bueno, acaba de empezar la temporada, ahora que ha empezado fuerte, todos los corredores han empezado fuerte, bueno, algunos un poco más, otros menos, pero cambios de equipos, tal. Se está estructurando y ahora viene lo fuerte, ¿no? Ha empezado la Milán-San Remo, ahora viene Vuelta a Cataluña, Vuelta a País Vasco, clásicas, Giro, o sea, ya empieza ya lo potente y los equipos pues van digiriendo un poquito las lesiones, quién está bien, quién está mal. Y luego ya está el Tour, pero el Tour hay contados con una mano para tener opciones de victoria, ¿no? Esta amiga que es el favorito número uno. Luego está, pues eso, gente ya que ha demostrado que puede, Pogacar y luego la gente nueva que viene, ¿no? Pero eso, y opciones a la victoria del Tour, muy pocos.
Uh-huh. ¿A Roglic no lo contáis?
Sí, también, sí, claro, pues eso sí, además está motivado para el cambio de equipo y demás, y yo creo que, bueno, que es un personaje a tener muy en cuenta.
Y que le queda cuerda, ¿no?
Se le verá ahora en las clásicas, que se pondrá bien. Parece que se empieza a hacer el Giro, decían. Entonces, bueno, me parece que ahí se pondrá bien y está candidato número uno, pues, también, sí.
¿Hacéis otros deportes aparte de la bicicleta? Creo que a ti no te gustaba eso de correr o hacer otras cosas. Tú eres de dos ruedas, ¿eh?
Sí, que hacía.
Sí, a mí me gusta correr, nadar y bici, y luego en invierno pues hacemos andar en el monte, que es lo que nos gusta, cazando, que también nos podemos unas paricillas buenas también de vez en cuando.
Y no, yo solo bici y el resto no, el resto de deportes no hago, ni gimnasio tampoco, no, me gusta andar en bici, porque mientras pueda, con la bici.
Y ahora probarás las dunas, que no sé si es ciclismo o no eso, pero al final acabáis cargando la bicicleta al hombro, que no, pues a ti te ha pasado.
Sí, los que no sabemos rodar en las dunas tenemos que cargar, no hay más. El que ya lleva años y es ligerito y tiene técnica para pasar las dunas, pues las pasa, y el resto, cuando te clavas hasta el eje, pues coger, bajarte y andando, ¿no? Con paciencia, salir de la duna lo antes posible y empezar a rodar. Es otro ciclismo, porque en carretera no te bajas nunca de la bici. La de montaña, pues lo tienes que aceptar, que hay que bajarse de vez en cuando, lo menos posible, pero hay que bajarse.
Y sin problema, ¿no?
Sí, no, hombre, el recorrido es para todos el mismo, entonces, bueno, si hay que bajar, se baja, si hay que correr, se corre, y ya está. Bueno, a mí me va a venir un poco mejor porque me gusta correr, igual voy más rápido corriendo que en bici, pero bueno, es un recorrido para todos igual, para todos es la arena, para todos son las dunas, para todos son el calor, entonces, bueno, al final estamos todos en el mismo vagón metidos.
Muy bien, pues nos vemos en el desierto.
Esperemos que sí.
A ver si nos toca días como este.
A ver, gracias, ¿eh?
A ti.
Gracias.
Miguel Indurain i Prudent Indurain. Un luxe avui a l'Ultrasports amb la Gemma Montero. Veurem com prova tot plegat, Gemma, que les promeses que fas en una sobretaula són perilloses ja de per si, però si a més són a cap d'any, encara diríem que pot ser pitjor. Però de moment ja ho han començat a provar en aquesta pretemporada Salou.
Sí, vam estar amb ells passant el dia a Salou, aquesta concentració de l'equip de Kosner Saltoki, que per cert, l'endemà que nosaltres vam marxar, ells encara es quedaven allà, sobretot perquè volien entrenar, provar de rodar en bicicleta per la sorra. Volen imitar una mica les dunes de Merzuga, tot i que no s'assembla gens la platja de Salou o Vilaseca a les dunes del Marroc. Però sí que feien un entrenament especial amb la sorra. Però amb la mala sort que els van buidar, els van robar dues furgonetes de l'equip. I en una d'aquestes furgonetes, a banda de molt material esportiu, hi havia la bicicleta d'en Pruden Indurain. La va poder substituir de seguida, això sí, i finalment les ha pogut recuperar també, gràcies als Mossos. Per tant, no perillava la seva participació ni de Pruden ni de Miguel a la Titan, però al final doncs, ha acabat tot com havia d'acabar. Han pogut recuperar tot el material. També van poder xerrar amb Juan Carlos Unzué, que va ser també a Salou fent una xerrada motivacional. Ell no ha fet la Titan, sí, però que ha fet la Cape Epic amb Luis Enrique ara fa uns anys.
Aquella prueba, tú no te puedes separar del compañero más de un minuto y tú tienes una serie de pasos que tenéis que estar en ese tiempo. ¿Qué ocurre en 8 días? Que de pronto el estado de forma está muy alto para uno y muy bajo para otro, pero no te puedes distanciar. Y al siguiente día igual es al revés. Entonces nosotros reconozco que sufrimos mucho y como éramos tan competitivos, pues evidentemente hubo momentos de tensión. Pero yo la sensación que tuve una vez terminada la Cape es que estábamos preparados para vivir cualquier experiencia a nivel de equipos, ¿no? De staff que nos pusieran por delante. Porque todo lo vivido allí yo creo que nos unió, si cabe, muchísimo más.
I recordaràs, en recordem tots, no?, que es va fer viral aquella imatge de Juan Carlos Unzué al Congrés dels Diputats a Madrid, deixant constància que només 5 diputats els havien rebut en aquella jornada parlamentària que demanaven una regulació que garanteixi una vida digna a les persones amb vela. Després de les seves paraules diu que no ha canviat gaire la cosa.
No, sinceramente no la hubo, pero bueno, lo que son las cosas, a veces... algo que puede ser o que sientes que parece que es negativo, de pronto se hace viral, todo el mundo está de acuerdo en nuestra realidad, porque al final los medios de comunicación lo que habéis hecho es darnos la posibilidad de concienciar a la gente. Pero sí es verdad que desde entonces se han presentado diferentes proposiciones de ley. Nosotros se lo pusimos fácil, o por lo menos era nuestra intención, porque a finales de octubre llevamos una proposición de ley al registro del Congreso.
Paraules d'Unzué, l'equip Saltoki, que farà una donació a la Fundació Luzon, la seva lluita contra l'ELA, i també, Gemma, ho poden fer aquells que s'inscriguin a la cursa del Corte Inglés que es farà el 5 de maig a Barcelona.
Tots aquells que comprin la samarreta solidària de la cursa, una samarreta xulíssima, sabran que aquells diners aniran a parar a la Fundació Miquel Valls contra l'ELA. De moment ja s'hi han inscrit 15.000 persones i si voleu fer-ho i ho feu abans del 12 d'abril, tindreu un dorsal personalitzat amb el vostre nom o sobrenom, la paraula que vulgueu que consti en el vostre dorsal. Hem parlat amb l'Esther Sallés, que és la directora de comunicació de la Fundació Miquel Valls.
Significa principalment visibilitat, que això és molt important per la ELA, que és una malaltia que li costa molt sortir per la dependència que genera, i que també és un moment molt important perquè tenim en mans la llei ELA, on estem reivindicant, per tant aquesta visibilitat ens ajuda, i després que, clar, que com a fundació privada tenim un finançament públic molt reduït, és un 20%, i la resta depèn de la solidaritat de les persones.
En quin punt estem amb la llei, Esther?
Estem en el punt que hi ha 3 propostes de 3 partits diferents. Nosaltres estem en un col·lectiu d'on estan totes les associacions d'Espanya i nosaltres hi formem part, i des d'aquest col·lectiu que es diu Conela no tenim color polític, òbviament, perquè la ELA no té color polític, i esperem que els 3 partits polítics que han fet una proposta es posin d'acord en resoldre les nostres necessitats. La veritat és que una de les propostes recull molt bé tot el que des de Conela i la nostra fundació es demana. Llavors el que els estem demanant és que tinguin un consens perquè això tiri endavant i que no hi hagi una guerra política, perquè ens entenguem, no?, i que es prioritzi per la necessitat del malalt d'ELA i resoldre-la. Ara s'han debatut 2 i ens han donat el 100% de les votacions, falta la tercera. I ja s'estan reunint les comissions per començar a negociar. Esperem que aquesta vegada no quedi al calaix, perquè és que és un drama el que viuen els malalts.
Després d'aquell episodi de Juan Carlos Unzué de denunciar una mica la manca de quòrum en aquella cita important, això, heu notat alguna reacció per part d'algú?
El que sí que hem vist i ens agrada són reaccions tant de partit polític com de la societat en general. Bueno, en Juan Carlos Unzué és el nostre, bueno, el nostre míster, no? Perquè realment tots ens sentim que ell ens dona aquesta força i aquesta visibilitat per poder algun dia aconseguir el que necessitem.
I deies que és important que la gent s'apunti a causes com aquesta cursa del Corte Inglés, no? Per què significa això pels malalts?
Jo crec que quan tu tens ELA i et quedes que no pots fer res, no pots ni parlar en moltes ocasions, o al final, quan la malaltia és avançada, quasi ningú pot parlar, perquè et quedes atrapat en el teu cos. A més, la família està sobrecarregada, perquè cuidar una persona amb ELA és molt complicat i has de dedicar-hi 24 hores. Fem coses, sortir és molt difícil, fer coses lúdiques és molt difícil, llavors que una activitat així tan bonica, tan social, es faci per la ELA, doncs dona il·lusió i esperança, jo crec, als malalts. Clar, s'està movent el món per nosaltres, no?
Doncs ja ho sabeu, el dia 5 de maig, 10 quilòmetres per Barcelona a favor de la lluita contra l'ELA, en una de les curses més antigues. Ja són 44 edicions de la cursa del Corte Inglés.
Enguany la cursa té dos canvis. La sortida ara serà esglaonada, ho faran en 5 calaixos, des del Corte Inglés de Diagonal, i l'arribada serà per Pau Claris i Ronda Sant Pere per arribar a la meta de Plaça Catalunya. Hi ha aquesta petita variació en el tram final abans d'arribar a la meta.
Què més hem de saber del món de l'ultrasport, Gemma?
Doncs que avui s'ha fet l'Oxfam Intermont Trail Walker. La sortida dels 55 quilòmetres i de la cursa de 100 es va fer dissabte a les 9 des d'Olot i han arribat a Girona i Sant Feliu de Guíxols respectivament per la Via Verda, com sempre. La modalitat de 10 quilòmetres ha sortit avui a les 11 de Santa Cristina d'Aro i també ha acabat a Sant Feliu de Guíxols. En total han estat més de 300 equips que han participat en aquesta prova, que és una de les proves solidàries més populars del món, en aquest cas per ajudar a lluitar contra la pobresa i la crisi climàtica. L'objectiu concret d'aquest any era ajudar a garantir l'accés a l'aigua potable a 100.000 persones de comunitats vulnerables de l'Àfrica, de l'Amèrica Llatina i també d'Àsia.
Avui també s'ha disputat la Marató de París amb l'etíop Mulugeta Uma en categoria masculina, guanyador amb un temps de 2 hores 5 minuts i 33 segons, i en categoria femenina ha guanyat també l'etíop Mestagut Fikir amb una marca de 2 hores 20 minuts i 45 segons. Abans d'arribar a la meta de l'ultrasport, com sempre, hem d'escoltar el Miquel Pucurull, que ens adverteix d'una alternativa als Jocs Olímpics que s'han imaginat uns quants empresaris.
Amigues i amics, els que entrem l'esport com una eina de valors, estem perplexos amb l'anunci d'uns Jocs Esportius a celebrar l'any que ve, on estarà permès el dopatge. Uns milionaris estan promovent els Enhanced Games, la traducció seria Jocs Millorats, com a alternativa als Jocs Olímpics, on els atletes no hauran de passar cap control antidòping. És més, se'ls encoratjarà a que prenguin el que vulguin perquè obtinguin el màxim rendiment. La idea és d'un empresari londinenc, exjugador de rugby, que està rebent el suport econòmic d'amos d'empreses nord-americanes, una de les quals utilitza drogues psicodèliques en medicaments per combatre malalties mentals. Els Enhanced Games, que es volen centrar en 5 esports, atletisme, natació, gimnàstica, lluita i halterofília, han promès premis $1 milió als atletes que aconsegueixin rècords mundials. L'Agència Mundial d'Antidopatge, que ha qualificat l'esdeveniment com una pallassada, ha advertit als esportistes que, de participar-hi, s'arrisquen a importants sancions. No obstant, alguns estan engrescats, com el nadador olímpic James Magnussen, ja retirat, que hi anirà dopat fins a les celles, diu, per poder batre el rècord del món dels 100 metres lliures. Per cert, un dels impulsors d'aquests polèmics Jocs Millorats és el magnat Peter Thiel, financer de campanyes de polítics de l'òrbita de Donald Trump. Déu els crea i ells s'ajunten. Per la necessària netedat de l'esport, tant de bo no prosperi el projecte. Fins al cap de setmana que ve, correu o correu molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, al Miquel Pucurull, i la setmana que ve més. Gràcies, Gemma. Fins la setmana que ve.
Adeu-siau.
Un, dos, tres.
Su
Superesports. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record.
11 minuts i les 10 de la nit, Superesports. Anem a parlar una mica de bàsquet als Estats Units, que tenim la Lliga Universitària amb el seu March Madness, amb la seva Final Four. De fet, està jugant hores d'ara la final femenina universitària i la matinada de dilluns a dimarts es jugarà la final masculina. I seguint aquesta Final Four masculina, i tenim l'home NBA del Superesports, el director de scouting d'Eurohopes, l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona nit.
Hola, Xavi. Bon dia, en el meu cas.
Bon dia.
Bona nit a Catalunya.
Bon dia, Catalunya. S'està jugant la final femenina ara, que no es juga a Phoenix, sinó que està jugant a Cleveland, amb Caitlin Clark, amb Iowa contra UConn. De moment tenim màxima igualtat, empatada 36, partida a la segona part, ho dic bé, sí, a la segona part. De fet, això va a dues parts també, la femenina, igual que la masculina, Artau?
No, va per quarts.
Va per quarts, doncs ara sí, la tenim al segon quart, amb 36 a 36 empatada aquesta final femenina, amb Caitlin Clark com la gran protagonista de tot aquest March Madness, no sé si massa i tot. Llegia i sentia alguna jugadora que deia... Bueno, a veure si també a partir de la temporada que ve es parla de més coses, a part de Caitlin Clark, que acapara portades i evidentment titulars.
Sí, bé, és una jugadora que ja se sap més o menys des de fa anys que tindrà un abast històric, i llavors s'està produint un fenomen, diguéssim, bidireccional, no? D'una banda, el fenomen fan, tothom sap com de bona serà i hi ha una expectativa molt gran per com serà la Women NBA. De fet, ja des de fa anys ella és una de les grans propulsores també de l'èxit que està tenint la Women NCAA. I de l'altra banda també el fenomen, diguéssim, de la por, diguéssim, molt el cansament que poden tenir ja certes jugadores de la Women NBA sobre ella, no? Perquè porta temps ocupant portades i temen que pugui ser una figura de màrqueting, de mediatització, que superi ja les jugadores que ara mateix són primeres pas a la Women NBA.
Clar, clar, a nivell de màrqueting realment, no? Hem vist ja façanes amb pancartes, amb lones seves, vull dir que aquest nivell ja, com dius, l'està assolint i abans de fer el salt a la Lliga Gran, com si diguéssim.
Sí, exactament, i si m'hi deixes afegir un apunt personal, he estat veient, no he assistit als partits de la Women NCAA, evidentment, no he tingut l'oportunitat, però he pogut veure els partits en bars, als Estats Units, diguéssim, amb aficions que combreguen en bars de la zona de Phoenix turística, i realment, vull dir, és una jugadora que genera una expectació acollonant, vull dir, podies passar per qualsevol taula, per qualsevol lloc, i absolutament a tot arreu estaven parlant d'ella, i hi havia moments que el partit semblava girar més al voltant, sobretot la semifinal que vaig veure, del que fes ella o del que fes un altre jugador, que és Paige Wakers, que no pas de com estés anant el partit en si.
Sí, sí, doncs a veure avui si acaben portant-se o no aquest trofeu, s'acaben portant aquesta lliga universitària, cosa que seria evidentment un colofó a la seva etapa universitària abans de fer el pas cap a la Women NBA. Cap a on? Cap a Indiana, pot ser? O això no està clar, cap a on jugarà a la Women NBA, Artau?
Ha de passar pel draft, encara.
Ha de passar pel draft, per tant...
Dono per fet que serà picú, però no sé...
Esperarem, a veure què diu el draft, a veure si qui l'acaba escollint per jugar la temporada que ve en aquesta Women NBA. En categoria masculina d'aquesta lliga universitària tenim una final entre Purdue i UConn. Arriben els millors d'aquesta lliga universitària o què, Artau?
Sí, sens dubte. UConn és, diguéssim, un equip que té 5 o 6 jugadors que l'any que ve veurem a l'NBA segur. Tenen un pivot que és Donovan Klingon, que més enllà dels típics dubtes que deixen els pivots tan grans a nivell de mobilitat, una mica saber com traslladarà el seu joc a l'NBA ja és un factor diferencial en la seva segona temporada a UConn. I d'altra banda tenen un altre jugador que és Stephon Castle, que és un dels noms ja habituals també de la part alta dels mock drafts, un freshman exterior que està molt i molt bé, i a més tenen diversos jugadors d'aquests ja de tercer, quart any que també acabaran assolint contractes i trobar el lloc pel que poden aportar en el present, no? Que és una tendència que s'està imposant molt ja a l'NBA, fins i tot en la primera ronda. I Purdue és un equip també que ha tingut continuïtat respecte de temporades anteriors, que té un gegant que l'any passat van veure ja al Mundial i que segurament n'hem sentit parlar tots, que és Zaki Dey, que és molt i molt gran, i vaja, doncs a nivell universitari també és un jugador que marca diferències, no? De fet, una de les grans narratives d'aquest any del campionat és veure un duel de dos jugadors anacrònics, si els hi vols dir així, pel bàsquet actual, però que vaja, que és que són determinants a nivell universitari, que són Donovan Klingan i Zaki Dey, canadenc, com deia.
Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Xavi Puig, bona nit.
Al Palau, després d'explicar-nos la victòria del Barça. De fet, aquest jugador que parlava ara, corpulent, gros, el vas veure tu en directe al Mundial.
Se'l va endur Jordi Fernández, el va entrenar un català pel Canadà. Va tenir poca participació al Mundial, perquè és molt jovenet, però que és un pinxo de 2,24. Realment hi ha moltíssimes expectatives posades en ell, que d'aquests pivots que se'ls preveu dominadors, o com a mínim de projecció dominadora al NBA, i sí, allà hi era el Mundial, que malgrat ser jovenet, era, no sé si l'únic universitari del roster de Canadà, em fa l'efecte que sí.
El número 1 del draft està clar qui serà o encara no, Artau?
No, creu-me, és un mal de cap immens. Aquest any no hi ha un jugador que vegis clarament que serà picú. Es parla molt de dos europeus, dos francesos, que són Zachary Rissacher de Burg, que si seguiu Eurocup ja segur que l'heu vist,
sí.
I també es parla d'Alexandre Sarr, exjugador del Madrid, que ara està jugant, bueno, ara ja no perquè acaba la temporada, però estava jugant a Austràlia, Perth Wildcats. En teoria són els dos jugadors que estan millor posicionats, però aquest draft és una mica complex d'estudiar i al mateix temps divertit, perquè no hi ha cap jugador, diguéssim, que canvi la perspectiva o el destí d'una franquícia. No és que no hi hagi un Wembanyama, és que no hi ha un potencial jugador franquícia d'entrada, almenys en la projecció de la part alta. Després mai saps com surten.
Tu com estàs vivint allà de prop, com podem explicar la importància de la lliga universitària als Estats Units, Artau?
És una febre. Habitualment intenten fer les Final Fours. Aquesta és la meva segona Final Four, l'anterior va ser a Houston. Una mica en ciutats en les quals es puguin aglutinar tots els esdeveniments en una mateixa àrea, no? Una mica intentant emular la Copa del Rei, intentant aglutinar les aficions, les festes, tot això. No està sent del tot possible, perquè diguéssim que hi ha uns 20 minuts en cotxe entre la zona on s'estan combregant tots els actes d'entrenadors i on intenten anar a l'afició durant el dia, i després la zona més festiva de Phoenix, per entendre'ns, que és Scottsdale. I això és potser una de les grans diferències amb Houston, no? Houston sí que estava tot una mica més ajuntat, però tot i això es nota molt el caliu, les ganes de festa de l'afició, i després aquest component de festa americana, no? Evidentment, una persona que hagi viscut Copes del Rei, si va allà esperant viure un ambient similar, no el viurà, perquè les cultures són diametralment oposades en com enfoquen l'esport, i més el bàsquet universitari, que allà, o qualsevol esport universitari, que allà o aquí als Estats Units té un component històric enorme, i a Europa no hi estem habituats.
I de pertinença, és el que no entenem aquí segurament, que hi ha un component de pertinença amb la universitat que aquí no tenim, i per això ens costa a vegades d'entendre el paral·lelisme aquí amb el bàsquet universitari.
Sí, exactament.
Ara que dèiem el draft, que parlàvem del draft, el fill de LeBron s'hi apunta aquest any? LeBron, anava a dir-te, sí. Més o menys és això, per sí. Nosaltres, Artau...
I tant.
Sí, Bronny s'hi ha apuntat, al mateix temps que s'hi ha apuntat ha entrat el Transfer Portal, que és, diguéssim, el procediment per entrar, per poder canviar d'universitat en cas que no rebi bon feedback o bones avaluacions. Actualment no té cap mèrit entrar al Transfer Portal, ho fa tothom, vull dir, no us preocupeu. I sí, a veure, el cas de Bronny no ha tingut una temporada amb massa continuïtat, i USC, la seva universitat en general, ha estat fluixa, però vaja, ja no és un jugador que el consideris només si ets una franquícia NBA pel que ell és, o, sinó també pel que pot comportar, no? La possibilitat de poder incorporar el pare en algun moment.
Anem a l'NBA, que avui hem viscut un dia per la història del bàsquet català, amb la retirada de la samarreta de Marc Gasol al FedEx Forum, el dorsal 33, que penja per sempre més al FedEx Forum de Memphis, després d'11 anys de Marc Gasol als Grizzlies. Quin valor té això, Artau?
Té un valor enorme. Primer pel fet de que estan retirant la samarreta a un jugador europeu, segon també pel fet de les fotos i tot el que ha anat penjant Memphis, les xarxes socials dels Memphis Grizzlies, que s'han vist, no? Els jugadors de l'època del Grit and Green, amb Tony Allen, amb Zach Randolph, amb
Mike Conley.
Amb Mike Conley, amb Marc Gasol. Són jugadors que van crear una cultura, I després també per una altra cosa, no? Centrant-nos estrictament en Marc Gasol, evidentment quan et retiren la samarreta és perquè has fet alguna cosa molt bé a la pista, en el seu cas doncs, són 11 anys increïbles, però també al final és per tot el tema i sobretot quan parlem de petits mercats, social, comunitari. No és tan normal trobar grans persones o persones que tinguin l'impacte que Marc Gasol ha tingut de tot arreu on ha estat. I el cas de Memphis és diguéssim que és la culminació, una demostració més de com se li agraeix gairebé tot el vol, de fet tot el que ha fet.
Sí, és una mica la implicació, no?, que ara es veu a Girona de Marc Gasol, de com s'ha implicat en aquest projecte, no?, traslladada en aquest cas a Memphis, que podria haver passat per ser un jugador dels Grizzlies, però va passar per ser un Memphian.